Doncs mira, avui no tenim cap dia mundial, però a Espanya tenim un dia d'una comunitat autònoma. Avui, 28 de febrer, se celebra a Espanya, evidentment, el Dia d'Andalusia, el Dia de la Comunitat Autònoma d'Andalusia. Per tant, escolta, si tens arrels familiars, amics, doncs avui és el seu dia. Soc el Ricard Álvarez, comencem nosaltres des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? És dia 28 de febrer, avui. És dimecres, a la meitat de la setmana. Avui, normalment, ja saps que estaríem parlant del darrer dia de febrer, però aquest any té un dia més. És allò de recuperar i, per tant, demà encara serà febrer. Demà serà dia 29 de febrer. Els que naixen el 29 de febrer ja saps que compleixen anys cada 4 anys, o després mira, el fan quan volen, que també és una altra història. Bé, això són curiositats, eh? Ja saps que això ve... Ens ho va explicar una vegada el Ramon Drudis, el nostre astrònom. Això ve del càlcul de la... de tota la trajectòria al voltant del Sol, i van fer el càlcul i no donava 365 dies, donava 365 com a 25 dies. I clar, aquest és l'altre problema, que són 365 com a 25 i l'hem de recuperar, cada 4 anys l'hem de recuperar. Per tant, any de traspàs, demà és dia 29 de febrer, però vaja, que no canvia massa la història. Estem a 14 graus, més o menys la temperatura d'ahir. Potser una mica més alta, una mica només. Hem baixat a una mínima de 5 graus, hi ha una mica de vent, fluixet, 7 km per hora. Les mínimes han estat pràcticament totes per sobre dels 0 graus. A Lleida, 5 graus, a Mollerussa i a les Borges Blanques, 6 graus. 4 positius al Picat, 3 a Guissona, 2 a Balaguer, 4,5 a Tàrrega, 3,5 a Cervera i Solsona, 8 positius a la Seu d'Urgell i a Sort, i 7 positius al Pont de Suert. A Tremp sí que han baixat, un sota 0, 0 a Viella, un sota 0 a Arties, i a les cotes altes, a les cotes 2.500 de Boí i d'Espot, 8 sota 0, 9 sota 0 a Baqueira i 13 sota 0 a la Pica d'Estats. Va nevar, tal com ja ens va avançar el nostre meteoròleg el dimarts. I mira, si vols et faig una comparativa. La neu que hi havia a cada lloc fa una setmana i l'actual, després de les nevades. Al Port de la Bonaigua, fa una setmana 15 centímetres de neu hi havia. Una misèria, però 15 centímetres de neu. Ara 82. Això és el que ha caigut en aquests darrers dos dies. Avui 4 centímetres han guanyat, de 26 a 30. A Certascan han passat de 25 centímetres de neu la setmana passada a 82 ara. A la zona nord del Cadí, doncs han passat de 14 a 23 centímetres. I, per exemple, la Vall de Núria, estaven a zero, no hi havia neu la setmana passada. Ara en tenen 14 centímetres. Amb el Niu, zero també, i ara en tenen 24. Per tant, ja veus que les nevades s'han anat repartint. I insisteixo, si es poden fer anar per l'esport d'esquí, perfecte, però a més després, això és la nostra reserva d'aigua perquè no haguem de patir tant de cara a la campanya d'estiu. No ens avancem tant, anem a buscar el temps per ara, per avui i demà. Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida el fort vent seguirà estant present amb ràfegues que poden arribar a ser molt fortes al Pirineu, tot i que tendirà a fluixar d'intensitat cap a últimes hores. Precisament al Pirineu s'esperen precipitacions que seran abundants a la vessant nord, amb cota de neu oscil·lant entorn als 800 i els 1.000 metres, amb probables acumulacions de neu significatives en algunes zones de la vessant nord a partir dels 1.000 metres. Les temperatures es mantindran sense grans canvis, arribarem als 17 graus a Lleida i a Balaguer, 16 a Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. De cara a demà, el vent seguirà bufant, tot i que d'intensitat ja moderada al Ter Sud, i en general tindrem el cel poc ennuvolat que anirà augmentant de nuvolositat cap a últimes hores, i serà llavors quan puguin caure precipitacions a la Vall d'Aran, on no es descarta també a la resta del voltant, amb cota de neu oscil·lant entorn als 800 i als 1.000 metres. Les temperatures pujaran notablement al Pirineu i es mantindran sense grans canvis a la resta. Arribarem als 17 graus a Lleida, 16 a la Seu o 11 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Són les 12:25 minuts t'explico la situació a la xarxa viària lleidatana.
Cope Lleida. Estàs informat.
Una situació complicada i ja començant a tibar massa el fil. Insisteixo, ho vaig dir fa dues setmanes, ho vam corroborar amb oients que ens van trucar i ens van explicar la seva història. Insisteixo que quan arriba un punt en el que pot ser contraproduent ja, hores d'ara tenim a la A2 molts problemes, talls a Soses, a la zona de Soses, a Bellpuig, a Vilagrassa de Bellpuig, a Vilagrassa, a la zona de Tàrrega, a la A22 a Almacelles, a la AP2 tallada entre la sortida 5 de Soses i la sortida 6 de Lleida, en els dos sentits de la marxa, la C14 a l'alçada de Tàrrega, a Pons i a Basella. També hi hem de sumar aquí doncs, els problemes de la meteorologia. Tenim obligatorietat de cadenes a la C147 a Esterri d'Àneu, a la C28 a l'alçada de Viella a Mitjaran i a la C28 també a l'alçada del Alt Àneu. I després, també tallades per manifestacions, la L303 a Plans de Sió, la Nacional 230 al Pont de Suert, la Nacional 240 al Almacelles i la Nacional 260 també al Pont de Suert. La Nacional 230, per cert, només poden passar turismes, els camions no. Bueno, aquesta és la radiografia de com està la història de, bueno, dels talls i la circulació. Els transportistes ja van aixecar la veu ahir i van lamentar aquests bloquejos sistemàtics, aleatoris i sense alternatives dels pagesos a Catalunya i van exigir al govern de la Generalitat que, com a màxim responsable de l'ordre públic, prengui les mesures adequades per garantir la lliure circulació de persones i mercaderies. I ara és on arribem al punt aquell en el que la llibertat és molt maca, però comença i acaba on em comença a tocar els nassos a mi. Perquè, clar, amb això no ens hi posarem mai d'acord. És a dir, llibertat per manifestació, per reivindicar... Sí. Ara, per tallar-me el pas, doncs, home, jo també sóc lliure per poder passar. Llavors, aquí és on comença a col·lisionar la història. Per això deia que un dia, dos dies, escolta, fem força, a veure si traiem algo, que no, haurem de canviar d'estratègia. Ho dic, perquè ara els perjudicats són les ciutadanes i els ciutadans, no els polítics. Els polítics no tenen cap de problema per moure's pel país, cap ni un. Per tant, que seguim tallant, els polítics no els estem perjudicant de cap de les maneres, que són amb els qui estan enfadats perquè són els qui els van rebre però no s'ha fet res. Per tant, busquem una altra manera d'enfocar el tema de les manifestacions, reivindicacions, que poden ser justes o no, això ja no ens hi posem, però anem a que s'afecti a les persones que s'han d'afectar. És que a mi si em tallen la carretera jo no us puc ajudar de cap manera. No tinc el telèfon del president de la Generalitat, ni la majoria. Però, en canvi, si fem alguna altra història, doncs, no sé, potser quedaran afectats els que han de quedar afectats. En fi, no sé. És de mala solució, les coses com siguin. Però, clar, ara ja també hi ha aquesta sensació d'impunitat de... Escolta, jo puc ficar-me, quan el meu sector tingui un problema, puc ficar-me a tallar carreteres? I si ho faig a l'estiu? Imagina't que ho faig a l'estiu, això. Tallo carreteres, camins i autovies. Un altre sector. Llavors posarem el crit al cel perquè no podem portar la fruita que s'ha de portar en 24 hores un cop s'agafa de l'arbre cap a la seva central, no? Doncs d'aquests casos n'estan passant avui en dia. Ahir me n'explicaven un d'una persona que no ha volgut parlar en antena, doncs que no va poder tornar a casa. Que es va haver d'estirar d'amigues per quedar-se acoplada a casa d'una persona sense tenir roba per canviar-se, sense poder prendre una medicació que pren i que no porta a sobre, perquè la té a casa i se la pren quan, cada matí, bueno, pues, és un exemple, i en trobaríem d'altres. Si és el teu cas i me'l vols explicar, doncs tenim el nostre número de WhatsApp perquè m'envies missatge de veu o de text, 664-526-180, 664-526-180. I acabem amb la notícia econòmica, i és que les exportacions de Lleida han pujat un 0,8%. El 2023 va tenir protagonisme el sector agroalimentari, justament. Fruita, olis i productes càrnics són els que van liderar el comerç internacional a la demarcació de Lleida. I, per tant, això és una bona notícia i és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida. I una setmana més, una entrevista cosmopolita més, el dimecres a la meitat de la setmana, que ja el tenim aquí al Cosme. Eh? Què tal? Bon dia, Cosme.
Hola, hola.
Hola, hola.
No soy la intel·ligència artificial, no. Soy yo.
De moment no.
Jo ho dic per aquí, pel Jaume Sitjà i pel David Casero, que estan allà, al Mobile Any, aquí.
Sí, al Mobile World Congress.
No, hosti, no ho veig, ja. Escolta, Déu-n'hi-do, eh?
Això
porta riquesa, això sí
que ja, però és que va tot tan ràpid que o estàs al dia o t'atropella l'actualitat. Eh?
Però és que cada dia que t'aixeques diu, avui què novetat tindré?
Bueno, cada dia no, però de veritat, que estàs un any desconnectat i...
Home, jo et puc dir que jo sí, perquè estan a tantes entitats i tal, cada dia, per on me vindrà avui? Per on tal? Avui les subvencions s'han canviat i no... Hosti, l'aplicativo no funciona. Ah, ja estàs fumudo.
Perquè hi ha molta gent demanant. Deu de ser això.
Ah, sí? Demanen?
Oh, clar.
Home, pues ara veig que demanen menys pels carrers. Mira, però on?
No, demanar subvencions.
Ah, sí? Ah, ja
clar, si hi ha molta gent, es col·lapse. Bueno, Cosme, escolta, l'entrevista, que és que si no gastem temps aquí i no...
Hi ha subvencions?
Sí, que n'hi ha.
Ah, sí? Has demanat, tu?
Jo no. Ah, bueno. Però sé que n'hi ha. Doncs
pues demanen. Tenim avui un personatge del món social, cultural, econòmic i polític. En aquest cas és polític i és una persona que, bueno, pues està a dues institucions lleidatanes, una a nivell local i l'altra a nivell provincial. Estem parlant de l'Ajuntament de Lleida i de la Diputació Provincial. Sandra Castro, benvinguda.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Ja feia temps que et buscava jo, eh? Sempre vas de bòlit.
Sí, vaig bastant de bòlit i a vegades em passa que se'm col·lapsen els correus, els whatsapps i tot i se'm passen coses.
Sandra, ets filla de catalana i galec?
Sí. Sí, sí, amb molt orgull, la veritat. Soc mig gallega, tinc un quart d'aragonesa i un quart de catalana.
O sigui que tens de tot una mica, tu,
xiquet,
a la globalització.
Sí, 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 bueno, una barreja que justament les barreges donen lloc a coses molt interessants, no?
On vas néixer? En quin carrer vas néixer?
Jo vaig néixer al carrer Pimargall. Uh-huh. De fet, els meus pares vivien allà, em vaig criar tota la vida allà i després, bueno, la vida m'ha anat portant per altres llocs, no? M'he mogut una mica, he viscut a Lleida, a Barcelona, a Alcarràs, a Sabadell...
Déu-n'hi-do.
I he tornat a Lleida.
Bueno, llavors coneixes moltes coses.
Bueno, he voltat i això també et va enriquint.
Has tingut una vida fàcil o una vida difícil?
Jo crec que he tingut moltíssima sort i una vida fàcil.
I de petita volia ser política ja? T'agradava?
No. Jo quan tenia... Recordo quan tenia 9 anys al col·le, un dia ens van preguntar què volíem ser de grans, allò que ho preguntaven a una a cadascun, i jo vaig dir que volia ser poeta.
Ah, poetes.
I no hagués
dit... O sigui, una Rosalía de Castro a la lleidatana.
Sí, exacte. Però no hagués dit mai de la vida que acabaria dedicant uns anys de la meva vida a la política.
Ets molt feminista. Per què ets tan feminista? Què és el que et fa ser tan feminista?
Perquè queden encara moltes desigualtats entre homes i dones. S'ha de treballar molt per assolir aquesta igualtat efectiva. És un gran repte global i hem de seguir treballant-hi.
A casa teva, què és el que has tret de ton pare i de ta mare? O sigui, ton pare tenia la llum molt clara. Perquè, clar, treballava en una companyia de llum.
Sí, 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 totalment. Mon pare, per mi, va ser un grandíssim referent. A part, vull dir, amb ell tenia ja a l'adolescència discussions sobre política Vull dir que em va despertar una mica la consciència. Del meu pare tinc els valors, aquesta consciència crítica, però també l'optimisme. Era una persona molt optimista. I de ma mare, que el que m'ha transmès és la cura de la família, de llar, doncs és una mica això, l'organització de la casa, la cura dels fills... Una mica el que la costura no me l'ha transmès, em sap molt greu perquè això es perdrà, però bueno...
Eres entremaliada o no? Eres d'aquelles...
No, la veritat és que era una nena molt, molt tranquil·la. A part, les meves dues germanes ens portem 9 i 12 anys, eren molt grans, amb la qual cosa em vaig criar pràcticament sola. I era una nena molt tranquil·la, molt, molt sèria i molt vergonyosa.
Maximiliano sempre deia que no me toquen a mis mujeres.
Bueno, clar, ell sempre havia volgut tenir algun fill noi i li van tocar, pues, a part de la dona, tres filles, no? I clar, se'n sentia molt orgullós de les tres.
Jo tinc aquella visió de veure't vestida de galega participant a l'ofrena floral a Sant Anastasi i ballant amb el grup folclòric Xordivento.
Sí, jo també la tinc, és un record. A més, tinc el vestit. Vull dir, encara guardo el vestit, sí, el tinc a casa.
Perquè tu eres la folclòrica de les tres germanes, perquè eres la que estaves integrada al grup.
Sí, totalment. Vull dir, a les meves germanes ja els hi va enganxar més gran. De fet, sí que la meva germana mitjana va estar vinculada durant un temps al Centro Galego. Ella feia classes d'alemany, però jo sí que em vaig implicar amb el grup, amb Xordimento, i vaig estar ballant durant molts anys. I amb molt orgull, la veritat.
Més a més, si hi ha hagut una cosa d'aquestes entitats, jo sempre he defensat, és que cadascú mantingui la seva llengua, lògicament, no? És una llengua que jo quan entro allí diu Ferral Galego, no? O sigui que no, a mi no em sap greu, no? Que hi ha persones que això les costa una mica. T'has quedat amb algo de la cultura galega i de la llengua galega?
Mira, jo el meu pare no me'l va ensenyar, el gallec.
Pues mira que era d'aquells...
Però de sentir-lo l'entenc molt. I de fet, un viatge que vaig fer fa uns anys a Portugal, em vaig llançar a parlar portuguès, gallec, una barreja, no? I em miraven com volent dir, aquesta d'on és exactament? No m'acabaven d'ubicar el mapa, no? Per l'accent que tenia. L'entenc molt, no el parlo, sí que algunes paraules conec, però és una assignatura pendent.
Has anat a la Diputació, no té res que veure amb l'Ajuntament. És una cosa totalment diferent. No?
Res a veure.
Te ho esperaves que fos així, la Diputació?
No m'ho imaginava, no m'ho hagués imaginat mai. I és un altre món, totalment.
Diu que Esquerra Republicana abans dominaven els homes, ara domineu les dones, la senyora Freixenet i tu.
Bueno, és que tenim una grandíssima líder. La Jordina és una de les persones referents, no, a la meva vida, amb unes capacitats increïbles i espero i estem treballant perquè pugui ser alcaldessa.
O es veieu a la Jordina d'alcaldessa? Va ser un cop, no?
Sí que va ser un cop, però també t'he de dir que van ser tres dies de cop. Perquè a partir del quart ja és allò de canvi de xip i...
Però alguna cosa vau fer malament.
Sí.
Perquè us passi endavant fins i tot el Partit Popular, algo no es va fer bé.
Sí, vam fer moltes coses malament, i hem fet anàlisi, vam estar parlant les setmanes posteriors, hi ha coses que tenim identificades i que s'han de millorar, i ara també visitant amb entitats...
Ara és un dels punts que estàs tocant, perquè no es caracteritzàveu per anar a les entitats i us tancàveu molt als despatxos i aquestes coses, i això s'han castigat.
És a dir, quan estàs a la gestió has de combinar, has de ser capaç de combinar les dues coses. I aquí... Cada regidor doncs, feia una mica el que bonament podia, no? Però hi has de ser també als despatxos perquè cal lideratge. Dintre de l'Ajuntament cal lideratge per engegar els projectes polítics que vols tirar endavant. I a les entitats, jo me'n vaig fer un fart de voltar per escoles...
La teva competència.
Bueno, tot és... Clar, jo era regidor d'educació, vaig voltar per totes les escoles, per entitats de dones, per diferents tipus d'entitats que depenien de la meva regidoria. I sí que és veritat que cal ser-hi més o cal tenir-ho més present o fer-ho més sovint, no? I el dia a dia se't menja, quan estàs gestionant se't menja, a més els actes, vull dir, sumar-li tot.
Quantes hores dorms al dia?
Unes 5-6 hores.
És poc o molt per tu?
És suficient, de moment no necessito més, amb això faig. Segurament hi hauria qui et diria que és poc, però no necessito més.
A les reunions de grup, qui lideré?
La Jordina.
Sí?
Sí.
I qui és la meva persona més impulsiva, la que diu, no, 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 és que això no, i el que discuteix més, se pot saber?
Home, a veure...
Cadascú té un tarannà, lògic.
Sí, el Juanjo, bueno, és una persona més incisiva, posa en qüestió coses, és un perfil molt interessant també perquè aporta molt al grup.
Cuinar, com ho portes?
Cuinar... He tingut èpoques, m'agrada molt cuinar, però és que ara no tinc temps. És trist, però no tinc temps. Però sí, sí, quan m'hi poso, la veritat és que disfruto molt i m'ho passo molt bé.
Me faries un lacón anglès o no?
Sí, clar que sí.
Sí, ho fas bé?
Sí, sí.
I el pop te surt bé?
El pop em surt bé.
Si t'ho compren directament de Galícia i t'ho porten, després ho saps fer allò del bullir. De
sí, sí, sí,
ho fas
sí.
Bé,
a part, recordo el truc del meu oncle Liborio.
El Liborio que tenia el otaular.
Sí. Que s'ha de ficar alguna cosa de coure, una peseta rosa a dintre. Ara pesetes roses seria difícil trobar-les.
Home, alguna hauràs guardat.
Pues no, però bueno, ja li ficaríem alguna altra moneda. I llavors, quan l'aigua comença a bullir, li has de ficar tres vegades el pop, ficar i traure. I
con el ganxo, que deia, no?
Sí, sí, llavors soltar-lo.
Què és el que més t'agrada, veure televisió, cinema, escoltes música, quan estàs tranquil·la, quan estàs escrivint els teus articles?
Jo sóc d'escoltar música.
Quina?
La veritat és que tot tipus de música. Escolto molta, molta música espanyola, catalana, perquè m'ajuda molt a tranquil·litzar-me, a relaxar la ment i, si no, la meva ment no pare de pensar contínuament. I em va molt bé.
Si no estiguessis al teu partit d'Esquerra Republicana, en quin partit estaries? Ara no ho diràs, clar.
No, és que se'm fa difícil trobar un altre espai polític en el qual em senti com em sento amb Esquerra, amb els valors d'Esquerra.
En quina edat comences a militar?
Vaig començar a militar estrictament, vaig començar el 2023. No era militant quan em vaig presentar.
Vas fer com a independent?
Sí, vaig anar com a independent.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Algú t'haurà enganxat?
Bueno, més que res, el fet de coincidir amb els valors, sobretot.
I parlant ja, per finalitzar, de la nostra ciutat de Lleida, sempre diem que el més important és la nostra seu vella, el nostre turó. D'això no te'n parlaré, però digue'm què és el que més t'agrada de Lleida i el que menys t'agrada de Lleida.
El que més m'agrada de Lleida és que és una ciutat... molt familiar, on ens coneixem tots, on surts al carrer i de seguida et trobes amb algú i ens ajudem els uns als altres, la veritat. El que menys m'agrada... costarà trobar coses que no m'agradin. No m'agrada l'aspecte que té ara la ciutat, la deixadesa que transmet, que no és d'ara, vull dir, ja ve de temps enrere. M'agradaria que projectés cap a la ciutadania una altra imatge.
Acabem. Han tingut a la Sandra Castro, però ara vull fer-ho a l'inrevés. Em coneixes quasi bé de no res.
Sí, de fa molts anys.
Pues ara, fes-me una pregunta compromesa davant de l'audiència.
Vinga, a veure, si haguessis tingut o tinguessis l'oportunitat de ser regidor de l'Ajuntament de Lleida...
L'he tingut, la possibilitat,
Vale, però no l'has,
no
l'has posat en pràctica.
No.
Val. De què t'agradaria ser regidor, per una banda, i què és el que canviaries, aprofitaries per fer una transformació en la teva ciutat?
Molt fàcil. Primer, jo vull una ciutat neta, endreçada, com diu l'alcalde actual, això sí que és una paraula que li compro, i sobretot aprofitant les singularitats que té aquesta ciutat, no? Perquè això no ho tenen nosaltres. Nosaltres som carrinclons, que altres no ho són. Nosaltres som d'aquelles persones que tenim una relació humana i que hi ha 200 lleidatans que coneixen totes les virtuts i tots els defectes de la ciutat. Jo us tindria com a prohoms de la ciutat i consultaria molt amb aquestes 200 persones. I jo què portaria? El que tu saps que m'agrada. Festes, tradicions i cultura. I ara diré una, ho sento, jo sóc així. Jo les festes les faria millor que el residu que vau tindre de festes. No marginaria mai a ningú, perquè tots enriquim la ciutat. Va ser un error d'aquest senyor. Ho sento, ho tenia que dir.
Bueno.
Tinc la possibilitat de dir-ho. Ara
aprofito. Sí.
Tampoc me diràs que...
Ara t'estic entrevistant jo a tu, vull dir que...
No, però jo contesto. Llavors jo suposo que no ho feien cap mal a fer. Tenia moltes virtuts aquesta persona, però havia d'escoltar. No podem anar todo de golpe, canviar todo de golpe, hem d'escoltar a tothom. Jo, la veritat, sóc persona de diàleg i sempre d'unir, mai de separar. Perquè si hi ha una dansa, Sandra, que es balla unida, no és ni les sevillanes, no és la jota, és... La sardana.
La sardana.
Per tant, jo penso que tots d'enriquir-nos i t'agraeixo que vinguis amb aquests dos actes, com l'altre dia que vas estar en un acte que jo m'ho vaig passar molt bé, que vas veure sí, que us ho vaig fer quedar bé els polítics, eh? Que no sempre és el
mateix. I que no sempre és així.
No sempre és així, efectivament. Doncs Sandra Castro, moltes gràcies, saluda la teva família i sempre un record per una persona que per mi me va fer estimar molt a Galícia, que va ser a Maximiliano Castro Novoa.
Sí.
Me quedarà sempre marcat. Si jo vaig ser soci del Centre Gàlic i soci
sí,
d'honor,
sí, jo recordo
va
que
ser per ton pare.
Us va portar tu i el Jordi Curcó al Centre Galego.
Per fer una revista que va començar Rosa González Maia, que és de Xurdimento, fet a mà.
Sí, sí.
S'ha de recordar. Ricard, ja ho veus aquí, sí. És que ens coneixem de crios, que diu aquell, no?
Bueno,
ens coneixem de crios. Cadascú a la seva singularitat, no? La niña claro. Se les marxó para fuera i el Cosme se quedó en Lleida.
Però,
no, pues bueno, ala, per cert, que saps de qui era molt amic del tècnic d'aquesta casa, el seu pare?
Ah?
Sí, sí, sí.
Jordi Pérez?
No, un que van tindre, un que van tindre aquí, César Nogués Palmada. Treballaven a la mateixa empresa i ell va ser tècnic amb el senyor Servet d'aquesta casa.
Molt bé.
Doncs Ricard, ala, hasta la pròxima. Que vagi bé, lo de la fira aquesta.
Sí, gràcies, Cosme. Mira, que nosaltres el que fem és una pausa ràpida, estem a 1:45 i ara et proposaré llibres. Bueno, de fet ho farà l'Anabel, l'Anabel Ramos, a la llibrera. Tu un minut.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pásale que pase.
Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Cope Lleida.
I ara ja saps que ens acostem a la 1 de la tarda amb entre llibres, si vols, o entre lectures, o amb proposta de lectures. És l'espai a Llibrera't que ens arriba amb l'Anabel Ramos. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Amb l'Anabel Ramos, que ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, que, la, bueno, que pots anar i preguntar per ella, conèixer-la, i a més, si t'has quedat ja que no saps què llegir, doncs ja saps que amb l'Anabel li pots preguntar. Insisteixo, que això, hi ha molta gent que li sorprèn quan jo dic això. Més d'una vegada rebo un missatge, però, escolta, que la compromets a l'Anabel. No, no, que l'Anabel l'ofereix aquest servei a la biblioteca. O sigui, no està publicat com un servei de la biblioteca, però que l'Anabel es dediqui a això, vull dir.
Però
que
no només jo,
no,
vull dir tothom.
Bueno, però jo tinc
com a,
aquí.
Com a biblioteca, sí.
I ja està, et preguntarà dues o tres coses i tira per aquí. O vols anar al segur, al conegut, o vols descobrir coses noves. I ja està, ja veuràs com començar-te. Bueno, mira, parlant de missatges, Anabel, la setmana passada vam estar parlant del que ja havíem fet amb Lleida, de novel·les o llibres que passessin a Lleida i que potser la trama era fictícia, però els racons o el carrer o la plaça que et descrivien era real. La setmana passada ho vam fer a Barcelona i, clar, Barcelona és molt gran. I ja saps el poder d'internet també. Es veu que ens escolta gent deu de ser lleidatans que viuen a Barcelona, jo crec, a través del podcast, perquè ja saps que després d'aquest programa queda penjat a la web de COPE. I ens demanaven, escolta, més. Jo li vaig enviar un missatge a la novel·la i dic, escolta, torna a portar 3 llibres que passin a Barcelona, que ens ho demanen.
Doncs pues vinga, aquí estan. N'hi ha molts, Hi ha moltíssims.
Això anava a dir, no sé si t'ha costat molt o no.
No, perquè
o sigui, t'haurà costat més de triar-los que no pas de que existeixin.
Bueno, perquè la setmana passada vam parlar potser més de literatura, de clàssics, de la literatura, d'autors i autores que podríem considerar com a clàssics, ja. Tots aquests els que començaré avui també, però aquests són de més recent, de publicació més recent.
Molt bé.
Vale, doncs tot vinga. I que també estan ambientats en una Barcelona antiga, podria ser, però de publicació és més recent. El primer que us vull recomanar és L'ombra del vent, que segur que us sona moltíssim, del Carlos Ruiz Zafón, editat pel Planeta l'any 2001. Va ser tota una revolució quan se va publicar aquesta novel·la i després d'aquesta n'hi van seguir dos o tres obres més, tres obres més que parlen o que tenen com a protagonistes els mateixos protagonistes de L'ombra del vent. L'ombra del vent narra una història de misteri a la Barcelona de la meitat del segle XX. I comença un matí del 1945 quan el Daniel Sempere és conduït pel seu pare al cementiri dels llibres oblidats, on li deixa triar un llibre. I allà ell escull L'ombra del vent, que és el llibre que li dona títol al llibre que us estic recomanant. Queda fascinat per aquesta novel·la i vol estirar del fil del seu autor, que és Julià Carax. I arran d'això, no, de voler estirar el fil i de conèixer qui és l'autor, doncs se veu envoltat d'una sèrie de doncs, misteris, intrigues, històries d'amor i un món fosc també.
Estava mirant perquè més d'una vegada m'han parlat del Carlos Ruiz
Zafón.
Carlos Ruiz Zafón.
Sí.
Ruiz amb Z, no amb S.
Sí.
Va néixer a Barcelona.
Sí.
I ens va deixar l'any de la pandèmia, sí. El 2020, a Los Angeles. Llegia que és l'autor espanyol més llegit de tot el món, a excepció de Cervantes.
Sí, sí. Aquest llibre va ser una revolució total. És un llibre que està molt ben escrit, és un llibre molt ben muntat, diguéssim. La història també està molt bé i va ser una...
Però Carlos Ruiz Zafón, el consideres un bon escriptor?
Sí, el considero un bon escriptor és un escriptor de bestsellers. Val? Són llibres que, a més, jo penso que tampoc no passaran. O sigui, la diferència, per exemple, entre un clàssic i un bestseller és que un clàssic no passarà mai de moda. Tu te'l pots llegir sempre en qualsevol any, o fa escrit fa 10 anys o fa 100 anys, que aquesta novel·la no passarà de moda, o sigui, continuarà molt vigent pels temes que tracta per tot. L'ombra del vent és un bestseller, que seria una obra que està molt ben escrita i que explica una molt bona història, però que té molts ingredients que la converteixen a molt venuda o a molt llegida. Hi ha intriga, hi ha passió, hi ha misteri, hi ha amor, tot això. Aquesta és com El nom de la rosa. Una vegada vam parlar del nom de la rosa.
Sí, sí.
Doncs El nom de la rosa és un best-seller.
Aviam,
que no vol dir que sigui...
Estem filant prim ara.
Estem filant molt prim.
Estem parlant d'un nivell molt alt i estem filant prim. No, t'ho preguntava per curiositat, perquè me n'han parlat més d'una vegada d'aquest escriptor i, bueno, dic, escolta, ja que te tinc aquí avui... parlem-ne.
Ell va escriure novel·la juvenil, Marina, El Palacio de la Medianoche, va començar escrivint novel·la juvenil i llavors es va llançar la novel·la d'adults amb aquesta. Va ser un èxit total.
Va morir molt jove, eh?
Va morir molt jove, un càncer.
56 anys.
A Barcelona. A Los Angeles, sí.
Vale.
Sí, el recomano, eh? Vull dir, si ho dic aquí és que el recomano.
Evidentment.
No recomanaré res que no estigui bé.
Estem bueno, ja buscant aquestes coses, però...
Està molt bé, és una novel·la molt entretinguda, que té moltíssims ingredients perquè pugui agradar a molta gent.
Molt bé. Vinga.
La següent novel·la.
A veure.
Que també seria un estil... té moltíssims ingredients perquè agradi a molta gent.
Val?
Està molt bé, també. També me la vaig llegir i me va agradar moltíssim. La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones. Que, a més, van fer una sèrie a TV3. L'Església del Mar, en català, val? I en castellà La Catedral del Mar. Ildefonso Falcones també és un escriptor de Barcelona i explica, amb aquesta novel·la, la història de la construcció de la Catedral del Mar. Clar, és una obra... Podríem comparar-lo al que en Follett amb Els Pilars de la Terra. Val? El que passa que a nivell Barcelona, o sigui, ubicat aquí a Catalunya i, en aquest cas, en concret, a Barcelona. Llavors ens explica la vida a Barcelona durant el segle XIV, que és quan hi ha el màxim esplendor de la corona aragonesa i i comença la construcció del Santa Maria del Mar, al barri de la Ribera. Ens explica la història i la vida de les persones que viuen en aquesta època i en aquest moment. Hi ha moltíssims temes, hi ha venjances, hi ha lleialtats, hi ha traïció, hi ha amor, hi ha la guerra, hi ha la pesta. Vull dir, té moltíssims ingredients que et posen molt en situació.
Mira, estic llegint una crítica d'aquest llibre, crítica constructiva.
Sí, crítica literària.
Quan diem crítica ja pensem sempre que és per anar dolent. No.
Crítica literària.
Que diu, uno de mis libros, uno de los mejores libros que he leído en mi vida, llegeixo literal, tiene de todo, acción, tragedia, pasión, aventura, todo lo que un lector busca, que és justament el que ens estaves explicant.
Sí, sí, sí.
Vull dir que això d'una noia que es diu Vanessa, que ho va llegir l'estiu del 2023.
Sí.
Bueno, perquè vegeu que no us enganyem aquí.
Només dir que s'ha editat en 43 països i s'han venut més de 5 milions d'exemplars. Uh-huh. Vull dir, un altre best-seller.
El que és curiós és que en castellà es tituli La Catedral del Mar i en català l'hagin titulat
L'Església del Mar.
Saps què passa? Que La Catedral del Mar també és català.
Sí, però per nosaltres les llibreries ens va molt bé aquesta distinció.
No, per això t'ho dic.
Perquè quan ho busques al catàleg,
clar,
no saps si és en català o en castellà.
No, per això, com que es diu igual, jo suposo que ho van fer per això al final.
Sí, suposo. No ho sé. Bueno, suposo que també és per màrqueting, és a dir, per ventes.
Bueno, no ho sé.
Per vendes. L'Ombra del Vent es va vendre a 36... s'ha publicat en 36 idiomes diferents.
Déu-n'hi-do, eh?
Vull dir que...
Déu-n'hi-do.
Vale.
Molt bé, i amb quin acabem?
Acabem amb Jo confesso, de Jaume Cabré. Editat per Proa l'any 2011. És una de les més cèlebres novel·les de l'escriptor Jaume Cabré, tot i que a mi em va agradar més Les veus del Pamano. Mm. Val? Jo, per mi, Les veus del Pamano és una novel·la històrica que passa al Pirineu català de Lleida. Me sembla brutal. A més, van fer una pel·lícula, una sèrie de dos o tres capítols i em va semblar fantàstica. I Jo confesso, és un altre tipus de llibre. És una mena de, pues això, de com una carta d'amor que d'algú que ha hagut de jugar sol durant molt temps i va escrivint i té una passió molt gran pels llibres. Ell confessa, no? És com una espècie de confessió seva sobre la humanitat, sobre... ell com a infant que va tenir la sort de créixer en una Barcelona, en una casa culta, rodejat de llibres, no? I tot el que això significa.
Però quina època...
També postguerra.
Caram, escolta, hi ha racons de Barcelona que clàssics. no han canviat.
T'he portat, clàssics, o llibres que parlen d'una Barcelona
més clàssica.
Clar, que els anys, més clàssica o més Anabel, històrica.
Els anys 20... del segle passat fa un segle. És que clar, a vegades parlem dels anys, els anys 20 de Lleida i tal, no, és que això ja fa un segle, que estem als anys 20 del segle XXI.
Per tant,
passa el temps. I et podria acabar avui dient-te que, passa el temps i estem al darrer dia del mes de febrer, no. Perquè l'any 2024 és any de traspàs i demà encara serà febrer.
Que bonic, això és el títol d'un llibre. Demà encara serà febrer.
Que bo, eh?
Sí, sí.
Doncs escolta,
apunto.
Demanaré drets, si algú el treu.
Jo el trauré.
L'Anabel, que m'ha confessat que se li està fent llarg l'any, i si estem al mes de febrer encara. Si és que
doncs això... imagina't.
No, però ara començarà a fer baixada, perquè ara acabem la pujada de gener, que ara és gener-febrer. Sí. Ara prepara't. Ara això comença a accelerar, ara ja tens Setmana Santa d'aquí un mes.
Estem fent la pujada del Dragon Khan,
sí,
no?
Sí, sí, correcte. Llavors, ara ja ve la Setmana Santa d'aquí un mes.
Ai, quines ganes.
Després arriba ja el maig, que a Lleida tremola.
El
juny, que ja és el juny, que acaben
ja està,
escoles, Sant Joan... Has vist, no?, com ens plantem
ja
a Nadal. Com
no, a Nadal no, una altra vegada, no, sisplau.
que avui hem tocat novel·les ambientades a Barcelona, L'ombra del vent, del Carlos Ruiz Zafón, La catedral del mar, del Ildefonso Falcones, que si el busqueu en català és L'església del mar, i Jo confesso, del Jaume Cabré. Anabel Ramos, com sempre, un plaer. Ja ens tornem a veure el mes de març.
Això, ja ens veurem a la primavera, quasi. Bona setmana.
Gràcies, Anabel. Nosaltres, de moment, ens plantarem a la una. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Ens posarem al dia de com ha estat la situació, meteorològicament parlant també, i parlarem del Mobile World Congress amb el Jaume Sitjà i el David Casero.
La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. José Luis Ábalos sigue centrando la actualidad política en este día en el que ha empezado una tournée mediática para mayor nerviosismo del PSOE, aunque Ábalos, ya en el grupo mixto, asegura que cuando tenga que votar lo hará en línea con los socialistas. Vamos, que votará sí a la ley de amnistía. Enseguida vamos a ver cómo ha ido la mañana en el Congreso, donde te puedes imaginar que el grupo socialista no es una fiesta, precisamente. Pero el Congreso es solamente el escenario político del caso Coldo sobre las supuestas mordidas que se pudieron cobrar por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. Contratos que se cerraban supuestamente gracias a la influencia política que tenía Coldo García, el asesor de Ábalos cuando este era ministro. Esta es una parte de la ecuación, el mediador, el que cobraría, pero hay otra, el que pagaba por esa mediación. Hoy en la Audiencia Nacional estaba citado como investigado el empresario Juan Carlos Cueto. Se le considera dueño en la sombra de la empresa zaragozana Soluciones de Gestión, una empresa que, según la investigación de la UCO, de la Guardia Civil, no tenía relación con el sector sanitario, pero consiguió, sin embargo, 53 millones de euros en contratos con administraciones públicas para comprar mascarillas. Hablamos del Ministerio de Fomento, también de Interior, Adif, Puertos del Estado o las comunidades de Baleares y Canarias, entonces gobernadas por gobiernos socialistas. Al contrario que otros implicados, este empresario, al que el sumario sitúa en el centro de la trama, ha declarado durante media hora ante el juez y solo a preguntas de su abogado. Cueto ha negado ninguna mordida y dice que su intención era la de ayudar a los españoles en un momento muy delicado. Ha reconocido también que su beneficio rondó el 10%, aunque Anticorrupción cree que realmente fue del 35%. Ha quedado en libertad, pero se le prohíbe abandonar España, una medida similar a la del resto de los investigados que declararon la semana pasada, incluido el propio Coldo García. No es la primera vez que este hombre, que Juan Carlos Cueto, acude, por cierto, a la Audiencia Nacional. Ahora mismo está a la espera de juicio por otro caso en el que se investiga una supuesta venta ilegal de armas a Angola. En 2019, la Fiscalía solicitó para él, para Cueto, hasta 50 años de cárcel en lo que se conoció como el caso Defex, una empresa semipública de venta de armamento que estaba implicada en esta investigación. El gobierno liquidó esa empresa en 2017 debido a los escándalos, entre ellos el de Angola. Según Anticorrupción, en medio de todo este caso, Cueto dejó de figurar en las sociedades implicadas, aunque seguía dirigiéndolas. En ese entramado aparece Soluciones de Gestión, empresa que ahora está en el centro de la investigación del caso Coldo. Este empresario, que por ahora solo está investigado, es una pieza más a sumar en el caso de las mascarillas, pero para la investigación es la pieza clave. Ahora bien, hablamos de escenario judicial. En el escenario político, las piezas claves son otras y no tienen por qué coincidir, al menos todavía. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, fíjate, hemos hablado mucho de sequía en estas pasadas semanas y hoy tenemos que hablar de lluvias porque tras las lluvias que han caído, estamos pendientes de la crecida de algunos ríos, especialmente del Ebro. A esta hora el caudal a su paso por Logroño supera los 1.600 metros cúbicos por segundo, llegando a alcanzar una altura de 4 metros. De momento sin incidentes. La mayor preocupación se da en la localidad de Alfaro, donde se prevé que esta tarde el caudal del río alcance los 2.200 metros cúbicos por segundo. Y en estos momentos está en marcha la tercera reunión del ministro de Agricultura, Luis Planas, con el sector del campo español. Una reunión más. Es la cuarta semana consecutiva de protestas, hoy con problemas de tráfico, especialmente en el paso de la Junquera, y además sin visos de acuerdo. El sector sigue reclamando cláusulas espejo para importaciones de terceros países. Y el opositor ruso Alexei Navalny, fallecido en una cárcel del Ártico hace 15 días, será enterrado este viernes en Moscú. Su familia denuncia las resistencias y dificultades que ha encontrado para poder celebrar su funeral y entierro. Y tras la audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco ha acudido al Hospital Gemelli de Roma para someterse a algunas pruebas diagnósticas. El pontífice tuvo que suspender sus actividades el pasado lunes por una ligera gripe. Francisco ya está de vuelta en el Vaticano. Y en esta audiencia general, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha entregado al Papa las actas del Congreso sobre Isabel la Católica y la Evangelización de América, celebrado en Madrigal de las Altas Torres, donde nació la reina. Le ha acompañado una delegación de la Comisión para la Causa de Beatificación de Isabel I de Castilla, que se puso en marcha en 1958 y que trabaja para impulsar el proceso de su beatificación.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Simeone descarta a Griezmann para la Copa.
El Mallorca va a jugar su cuarta final de Copa el próximo día 6 de abril contra el ganador del Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, de mañana. La pregunta en el Atlético es cómo está Griezmann y el Cholo lo acaba de descartar.
No, Antoine no va a participar del partido. Necesitamos que se recupere bien. Seguramente lo estará. Hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar a disposición. Pero nada, con la tranquilidad de saber que los compañeros que entrarán por él lo harán de la mejor manera.
A las 7 de la tarde en La Cartuja, en Sevilla, las campeonas del mundo, clasificadas ya para los Juegos, buscan su segundo título, la Liga de Naciones. Cuéntanos, Andrea Peláez.
Alexia Putellas y Teresa Belleira son las dos grandes novedades. Se quedaron fuera de la semifinal y tras completar varias sesiones con el grupo hoy podrían tener minutos. Los descartes han sido María Pérez y Sheila García. Virginia Torrecilla, como embajadora del torneo, será la encargada de presentar el trofeo. Se esperan alrededor de 30.000 espectadores en La Cartuja. Nunca hemos ganado ante Francia desde 2013. No nos enfrentamos a ellas en un gran torneo. Hoy hay un título en juego.
Es noticia de la mañana que el comité de disciplina no estima la denuncia del Sevilla por los vídeos de Real Madrid Televisión contra los árbitros.
Gracias, Corro. Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida amb 7 minuts per sobre de la una. Hores d'ara, amb 16 graus a la ciutat de Lleida, està pujant. El vent es manté baix, però les temperatures estan pujant. Ens hem quedat a una mínima aquesta matinada, aquesta nit, de 5 graus positius a Lleida, entre 5 i 6. 4 al Picat, 3 a Guissona, 6 a Mollerussa i a les Borges Blanques. 2 a Balaguer, 4,5 a Tàrrega, 3,5 a Cervera i a Solsona, 8 a la Seu d'Urgell i a Sort, 7 al Pont de Suert, i a Viella s'han quedat a 0 graus, 1 sota 0 a Tremp, 1 sota 0 a Arties, i hi ha a les cotes 2.500 de Boí, Espot i de Baquera entre 8 i 9 graus sota 0. La més baixa a la Pica d'Estats, a la cota 3.143 metres, on s'ha registrat una temperatura mínima de 13 graus sota zero. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica. Per fer això, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, on ens espera l'Ivan Álvarez. Ivan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida, el fort vent seguirà estant present amb ràfegues que poden arribar a ser molt fortes al Pirineu, tot i que tendirà a fluixar d'intensitat cap a últimes hores. Precisament al Pirineu s'esperen precipitacions que seran abundants a la vessant nord, amb cota de neu oscil·lant entorn als 800 i els 1.000 metres, amb probables acumulacions de neu significatives en algunes zones de la vessant nord a partir dels 1.000 metres. Les temperatures es mantindran sense grans canvis. Arribarem als 17 graus a Lleida i a Balaguer, 16 a Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. De cara a demà, el vent seguirà bufant, tot i que d'intensitat ja moderada al Ter Sud, i en general tindrem el cel poc ennuvolat, que anirà augmentant de nuvolositat cap a últimes hores, i serà llavors quan puguin caure precipitacions a la Vall d'Aran, on no es descarta també a la resta del voltant, amb cota de neu oscil·lant entorn als 800 i als 1.000 metres. Les temperatures pujaran notablement al Pirineu i es mantindran sense grans canvis a la resta. Arribarem als 17 graus a Lleida, 16 a la Seu o 11 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Una pausa ràpida i de seguida seguim amb l'estat de la xarxa viària i també de la meteorologia.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-te per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 29 de febrer. El periòdico. Entendre-hi més.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Bar restaurant El Segre, cuina casolana i brasa. Menú diari a 14 euros amb beguda i cafè inclòs. Menús especials i contundents de carn i peix. Esmorzars de forquilla a la brasa, a més d'ous ferrats, patates, beguda i cafè, a 9,50 euros. Gran zona d'aparcament. Bar restaurant El Segre, al polígon El Segre i al costat de la rotonda a Balaguer. Reserves al 973-300-081.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida.
Estàs informat.
10 minuts per sobre de la una de la tarda, com ja ens va avançar el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, va caure neu al Pirineu entre dimarts, la matinada de dimarts, durant el dia d'ahir, dimarts, i de cara a la nit també. Les nevades de les darreres hores han deixat gruixos d'entre 20 i 40 centímetres de neu a cotes altes de la Vall d'Aran, al nord del Pallars Sobirà, a la Cerdanya, al Ripollès, i aquests gruixos han estat molt variables per efecte del vent. El màxim s'ha registrat a Certescan, a 2.400 metres, amb 39 centímetres en el dia 26 i les 10 del matí d'aquest dimecres. O sigui, 26 centímetres en 24 hores, si vols. A darrere hi ha l'estació de Sasseuva, a 2.228 metres, amb 34 centímetres. En canvi, al Ripollès, a l'estació de Núria, s'han acumulat 15 centímetres. La neu s'ha concentrat a cotes altes, però en alguns casos ha nevat fins al fons de la vall, amb gruixos, com per exemple els 7 centímetres a Viella. Sigui com sigui, insisteixo, si els poden aprofitar les estacions hivernals per acabar de tancar una temporada digna, benvinguda sigui, es pot fer anar tranquil·lament, però tota la neu que caigui ara, ja saps que quan comenci el desglaç, que si seguim la tendència de les temperatures que estem tenint darrerament, tot farà cap als pantans, que és on necessitem que estigui l'aigua. Arrel d'aquestes nevades i també del risc d'allaus, perquè clar, veníem d'unes temperatures lleugerament altes i la neu que hi havia, doncs, si amb la neu que hi ha caigut ara nova, no queda estable. Per tant, el risc d'allaus, després d'aquestes darreres nevades, és alt, i el que ha fet és obligar a tallar la circulació a la C-28, això ahir dimecres, sobretot al port de la Bonaigua, entre Naut Aran i l'Alt Aneu. També saps que tenim ús de cadenes a tres punts, a la C-147 a Esterri d'Àneu, a la C-28 a Viella de Mitjaran i Naut Aran, i a la mateixa C-28 a l'Alt Aneu. Per tant, si t'has de moure per aquestes cotes, per aquesta zona, doncs que sàpiguis que és obligatori l'ús de cadenes. Parlem de l'aigua, parlem de la sequera, i arriba la Fira de Sant Josep. I l'aprofitament de l'aigua, els nous conreus d'estiu en sequera, la digitalització del sector i les noves tecnologies en el context de la crisi hídrica, la modernització del canal d'Urgell o l'emprenedoria dels joves constituiran els principals temes del programa de les jornades tècniques de la 151a Fira de Sant Josep. Les sessions començaran el proper 7 de març amb la jornada intercomarcal sobre cultiu de panís i el programa inclou un total de 17 activitats, dos més que l'any passat. Fira de Mollerussa ja fa 44 anys que organitza aquestes jornades i espera superar els 2.000 assistents registrats l'any passat. I les noves protestes de la pagesia, que van començar ahir dimarts amb talls de carreteres, s'han mantingut avui dimecres a la demarcació de Lleida i fins i tot s'han incrementat. I ara mateix augmenten els trams bloquejats. Segons el Servei Català de Trànsit, tenim aquesta situació. A la A2 tenim calçada tallada a l'alçada de Soses, a l'alçada de Bellpuig, circulació amb congestió a la mateixa A2 a Vilagrassa-Bellpuig, calçada tallada a Vilagrassa, a Tàrrega, tot això a la A2. A la A22, calçada tallada al Macelles, a l'alçada del Macelles. A la AP2 tenim la calçada tallada a l'alçada de Soses, en els dos sentits de la marxa. A la C14 tenim la calçada tallada a l'alçada de Tàrrega, a Pons i a Basella. Això la mateixa C14, a tres punts diferents. I la L303 està tallada a Plans de Sió. La Nacional 230 està tallada al Pont de Suert. La Nacional 240 està tallada a l'alçada d'Almacelles i la Nacional 260 està tallada al Pont de Suert. Aquest és el panorama de la xarxa viària lleidatana per si t'has de moure. Si no pots evitar-ho, ja has de passar per alguna d'aquestes vies, doncs ja hi hauràs arribat i ja estaràs aturada o aturat. O si estàs a punt, doncs, insisteixo, aquest és el panorama. Si no, i pots evitar-ho, doncs evita-ho. Les coses com siguin. I acabem amb una notícia que té res a veure. No té res a veure ja ni amb la meteorologia ni amb la crisi de les manifestacions i els talls de carretera de la pagesia. I és que les dones amb vides... És una notícia de salut, eh? Les dones amb vides més llargues són menys susceptibles de patir malalties multisistèmiques, és a dir, aquelles que afecten més d'un sistema orgànic com el digestiu i el respiratori, que, per exemple, els homes. A més, l'aparició de les malalties s'endarrereix en persones amb més edat, tant dones com homes. Aquestes són algunes de les conclusions d'una recerca liderada des de Lleida en què s'ha analitzat l'historial clínic de prop de 500.000 pacients majors de 50 anys. L'estudi l'han dut a terme la Universitat de Lleida, la Unitat de Suport a la Recerca de Lleida de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària de Salut i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Per tant, són notícies a tenir en compte. De totes maneres, com sempre ens diuen, has de mantenir una dieta equilibrada, un estil de vida no sedentari. No cal que te'n vagis a córrer ara els 10 quilòmetres, però un estil de vida no sedentari i sobretot el tema de l'alimentació. Amb aquests consells, doncs ja saps que la cosa millora i ho fa enormement. Fem una pausa ràpida perquè hem de començar a parlar de noves tecnologies.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías?
En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales, y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ocasión Plus.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Güell quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Recta final de las rebajas del hogar del Corte Inglés. Ahora con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama o baño, así como también en artículos de menaje de mesa y decoración. Y todo de la marca El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días de las rebajas del hogar. En tienda, web y app, El Corte Inglés.
¿Qué suerte te eches? Ojalá que no toque el radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, amb aquesta sintonia i mirant el dia de la setmana a la meitat, això vol dir que comencem a parlar de noves tecnologies. És l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ens trobes a les xarxes socials i també pots escoltar-nos a través del nostre podcast, que ja saps que és l'avantatge doncs d'internet als mitjans de comunicació, en aquest cas la ràdio. El que et permet és escoltar algun programa antic, anterior, tantes vegades com vulguis, o aquell lloc on et parlàvem d'una notícia o d'una aplicació que t'interessava. Per això serveix el podcast. Aquesta setmana tenim el Mobile World Congress en marxa. Ahir ja vam fer una primera connexió amb la expedició lleidatana de Cope Lleida, que va anar al Mobile. T'estic parlant del Jaume Sitjà i del David Casero, i ja et vam avançar ahir que avui estaríem fent el programa en directe des del Mobile World Congress, igual que hem fet en les darreres edicions. El Jaume Sitjà hi feia comptes, 15 edicions, que són 14 anys, poca broma, que ja són xifres respectables. Ja, jo crec que ja els coneixen, ja els hi obren portes quan els veuen arribar. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
Escolta, ja quan arribeu... Hombre, Jaume Sitjà, passe, passe. No? David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenos días. A mí sí que el Face ID me dice hola, otra vez por aquí, cada vez que paso.
Us dic una cosa,
sí,
abans d'entrar...
L'entrada en guany l'han fet molt millor, molt més ampla, vull dir, no hi ha taps l'entrada, vull dir que han fet una entrada addicional al començament de la fira, en aquella plaça que hi ha abans d'entrar, i vull dir que es d'entra molt bé, molt ràpid, no hi ha ni un tap, això també ho dic. Tinc de dir que cada vegada l'organització sempre és millor.
Abans d'arribar al sumari, Jaume i David, ja ho sabeu perquè les primeres jo també us vaig acompanyar, la odissea d'acreditar-se i tot era molt més farragosa que avui en dia, darrerament, els darrers anys, i veig que l'accés també, pel que comentes, Jaume, ho han simplificat tot molt més, ho han facilitat.
Sí, és un dels temes que també han evolucionat molt. Vull dir, al començament les mesures de seguretat eren moltes i avui en dia, amb tot el tema del procés de la digitalització, doncs tot això d'aquí és molt més ràpid. És molt més ràpid l'acreditació. Abans estàvem una setmana i algo perquè teníem de comprovar que són totes les dades nostres. Ara, com que totes les nostres dades
ja
estan al núvol, estan a internet i tal, és molt fàcil directament creuar aquestes dades i verificar qui són.
El tema és que antes llegabas i te tenías que acreditar, como bien decías, ahora ya vienes acreditado de casa.
Clar.
Es decir, ya sí. Directamente.
Perquè l'acreditació de casa tens de fer el Face ID, que et reconegui el teu DNI, al final és una sèrie de processos que tens de fer tu previ, que d'aquesta manera quan arribes aquí no tens de fer cua perquè antigament te'l feien manualment amb les persones que hi havia aquí acreditació.
Molt bé, Jaume Sitjà, a veure, de què parlem avui? Ja, del Mobile, però de què parlarem avui? Què heu vist?
Vinga, va, som-hi, va. Comencem el guió que ho tenim aquí quasi bé tot escrit i així no ens despistem, vale? Una de les cites més esperades de l'any per a nosaltres, que som molt tequis, és el Mobile World Congress. La veritat que estem aquí com el peix a l'aigua. Ahir ja vàrem fer aquest avançament al llarg del dia, vam començar comprovar que aquest mobile és el mobile prepandèmia perfectament, perquè la multitud que hi ha de gent i l'afluència, així ho vam testejar, i que ja tenim ja una velocitat de creuer imparable. Recuperada l'activitat a un nivell altíssim, també podem dir que hi haurà un abans i un després, ja que aquest és el mobile de la intel·ligència artificial. No hi ha cap servei o producte que no estigui vitaminat per a aquesta IA. Ara sí, passem a fer el nostre resum alternatiu, ja que el primer dia tots els grans mitjans ja ens van explicar el més destacat d'aquest mobile, no? Llavors nosaltres avui estem al tercer dia de mobile, tothom ja sap que ha presentat aquí el mobile, però nosaltres volem fer aquestes coses més tequis, més friquis, vale? Per fer aquest mobile una miqueta més alternatiu. Sabem que aquest mobile serà el mobile de la IA, però nosaltres ens hem aturat amb aquestes coses. Vale? Com la tecnologia pot ajudar a fer-nos la vida més fàcil? Us ho recordeu d'aquesta frase que sempre comentàvem?
És que aquesta és la que dona sentit a la tecnologia, si no, no val.
Doncs també ho vam poder comprovar, no? Doncs com ajudar les persones i sobretot que no quedin excloses d'aquest món tecnològic. Vale? El David ens farà el seu resumen freak. Vale? Ell va fer una excursió por ahí i va veure serveis i productes, vull dir que no se'n parlen tant, però que també són molt curiosos. Vale? Té tot un llistat que ens farà la seva guia, no? El seu resum. I la seguretat és molt important. Però quina és la preocupació de les empreses que ens volen protegir dels dolents? Vale? Sempre parlem d'antivirus, sempre parlem dels dolents, però avui en dia quina és la problemàtica que hi ha? O també ho vam parlar això amb la gent, amb el Josep Albós d'ESET, que sempre ens atén cada any molt bé allà al seu estany i ens fa unes explicacions fantàstiques. I també com és i quin objectiu té una plataforma de televisió en streaming d'operador? Vale? Perquè sempre estem parlant de Netflix, estem parlant de per exemple, de l'Amazon Prime, estem parlant del Disney Plus, però com són les plataformes de streaming d'operador? Qui hi ha darrere? Com s'articulen? Doncs vam parlar amb una i ens va explicar aquestes curiositats que moltes vegades doncs, nosaltres no podrem saber i gràcies a aquí doncs, arribem a aquestes entranyes i realment doncs, ens explica. Com podeu veure, ja més tenim tots i tots preparats per aquesta tertúlia fric que començarem a fer ara mateix. Avui no farem ni entrevista, no farem ni efemèride, vale? Però sí que parlarem de conceptes bàsics. Vale? Perquè al final la tecnologia la tenim de traduir perquè els nostres joves ens escolten, no, David? Vull dir, perquè al final si parlem del nostre llenguatge glingo, vull dir, aquesta gent de què parlen? Doncs no, aquí a la ràdio parlem per tothom, des del més gran amb els més petits, des del més tecnològic al menys tecnològic, perquè tots ens puguin escoltar i entendre tot el que expliquem i segur que tenim de parlar d'un llenguatge, pues, tenim de parlar amb un llenguatge molt més col·loquial, no tan tècnic, i així ho intentarem. O sigui que, una miqueta, ara sí.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
No, anava a dir que donem pas al David Casero, però ara donem pas al David, a veure.
Vinga, va, seguim aquí, va, que ja ho sabeu. Si és dimecres, estem al migdia i estem a Copelleida, doncs ara a Mantena teniu els més frequis, els més tequis i friquis del món. O sigui, que avui aquí estem en el Mobile World Congress com el peix a l'aigua. I ara sí, ara comença...
La tertúlia fric.
En aquest mobile parlarem de la intel·ligència artificial, del 5G privat de processadors amb intel·ligència artificial, del 6G o les expectatives. Vull dir, al final parlarem de moltes coses, de les pantalles flexibles. I totes aquelles persones que queden excloses de la bretxa digital les podem integrar amb aquest nou món. Doncs vinga, va. Doncs hem parlat amb Irene Monterola, va ser una de les entrevistes que vam fer ahir de SPC Technologics, vale, que tenen una solució per integrar totes aquestes persones i no deixar les excloses, doncs, amb un servei que és SPC Care i així ens ho va explicar la Irene.
Así es, mira, nosotros lo que decimos es que SPC Care va a ser la aplicación para cuidar de los que nos cuidaron. Y creemos que eso lo define absolutamente todo, ¿no? Es el momento de devolverles ese cuidado, tenemos que tenerles presente en el día a día y desde luego, pues eso, nosotros entendemos desde SPC que la tecnología es para todas las etapas de la vida y tenemos que hacer un acompañamiento completo y no pueden quedarse atrás, no pueden estar excluidos de la esfera social y tienen que formar parte de la comunicación y del día a día.
Ricard, és el que dèiem, no? Les noves tecnologies ens tenen d'ajudar per fer-nos el que és aquesta vida més fàcil. No?
Ja saps que sempre ho he dit, si apareix una nova tecnologia, un nou aparell, una nova tendència i no et facilita la vida, no triomfarà. No, de veritat, les marques poden insistir, però no acabarà triomfant perquè la gent al final ens poden enganyar una vegada, però som pràctics i si no ens ajuda no la farem anar. És així?
Doncs aquestes persones que tenen dificultat d'entrar amb aquests smartphones, que tenen tantes coses, tant aplicacions, amb aquestes pantalles que a vegades ni ho veuen ni tal, doncs ells amb un telèfon habitual, aquest inalàmbric famós que hem tingut tota la vida a casa, vale? Sí. Doncs li donen aquest servei addicional que gràcies a aquesta aplicació doncs podem tindre'l localitzat, podem veure si li passa alguna cosa, al final tenim tot aquest univers que podem tindre amb un smartphone, però amb un terminal que ells sí que ho saben fer funcionar i es troben molt més còmodes. Clar. I d'aquesta manera els integrem directament a les noves tecnologies perquè van per sota, vale? Encara que tinguin aparença d'un terminal clàssic de tota la vida. Llavors, doncs, són aquestes coses que dius, ostres, estem parlant de molta i hi ha molta no sé què, però en aquest cas sí que li donem una usabilitat a aquesta intel·ligència, a aquestes aplicacions que van per sobre.
Clar. Sí, sí, totalment.
Doncs vinga, va, i a part d'això d'aquí, sí que hi ha doncs, una persona fric, com és en David, vale? I ell va fer ahir el seu mobile alternatiu. David, què ens tens preparat?
Bueno,
jo estic aquí molt, molt, molt expectants perquè tu tens molta robòtica, entenc jo.
És visió. Mirar, este any el Mobile World Congress huele a café. Ah. Es lo primero, vayas por donde vayas del Mobile World Congress, huele a café.
A tot arreu hi ha un robot que et dona café.
A todo el mundo, en todos los sitios tenemos solo robots, pequeños cochecitos automatizados tipo food trucks. Tenemos un montón de carritos con su robot y donde a todos les han incluido toda la información de los mejores baristas. Es decir, ahora ya te puedes pedir un cortado, te puedes pedir un café con leche, un cappuccino, lo que quieras, pero incluso con esta parte de inteligencia artificial dentro del robot le puedes decir, mira, estoy súper cansado, necesito un café bien cargado, pero que a la vez sea dulce y a la vez tal. Entonces, él seleccionará el café, el tipo de leche, incluso la temperatura, y te pondrá el café que tú quieres, aunque no sepas cómo se llama. No sé si es de Brasil, de Colombia o de Lleida el café. Pero, bueno, lo que sí sé es qué gusto tengo por él y este barista nos ayuda para hacerlo. Con lo cual, todo el Mobile World Congress huele a café. Yo te digo una cosa, Jaume y Ricard, cuando sirvan cerveza, el Mobile World Congress será muchísimo más divertido.
Segur que sí.
Ahora vamos nerviosos todos.
Tranquil, però si vas nerviós tenim la solució. Perquè el cantó tenim les màquines que medeixen tot el tema de salut.
Por supuesto, es decir, mirar, lo más top que hemos visto en robótica, punto uno es el robot Ameca, con inteligencia artificial, presentado por Etisalat, donde no solo le hemos preguntado, interactuado con él y nos ha contestado, sino al ser de látex le hemos pedido que nos ponga su cara de enfado, o que se enfade mucho más, o que nos regale su mejor sonrisa. Y esta vez un robot se ha enfadado, ha puesto cara de enfado solo con sus gestos e incluso nos ha regalado una sonrisa maravillosa que podréis ver en los vídeos que colgaremos. Es impresionante cómo este primer robot con inteligencia artificial y, como digo, de látex mecanizado, es capaz de transmitir no solo voz e interactuar, sino también expresiones y sensaciones.
Es veritat, que les expressions les clave, vull dir, Ricard, vull dir, és impressionant perquè fins ara estem acostant a aquests robots que la cara es fixa, vale, que com a molt obren i tanquen els ulls, aquest no. Aquest, a part d'obrir i tancar els ulls, l'ull ho fa mirar a dreta, a esquerra, perquè et mire tu, vale? A més, posa una rialla a la cara, vull dir, és això, frungeix el front per quan està enfadat, això tanqui una mica, deixa aquella cara d'enfadat, i dius, hòstia, una rialla, fa la rialla d'orella a orella, vull dir que les expressions a la cara son de una persona.
Claro. Sí, Ameca es increíble. Y mirar cómo van avanzando los robots. Siempre hemos visto, y además la televisión nos ha enseñado, estos perros robóticos. Bueno, pues ya tenemos la versión 2. ¿Cómo no? Con inteligencia artificial. Es decir, en su software ya no solo van a hacer de vigilantes en la casa o van a jugar con nuestros hijos o con nosotros, sino que además en su software han implementado, como no, la parte de salud, basado en todo este tipo de terapias con animales. Pero van un poquito más allá. Porque, claro, las terapias con animales, con un perro, con un caballo, al final el perro o el caballo no te puede dar, pues esta interactuación o esta sensación o cómo ha avanzado con el paciente. Cosa que al ser aquí robóticos, pues sí que este tipo de terapias van más allá, ya que permiten monitorizar toda la interactuación, los avances y, cómo no, progresar en todos los tratamientos. Y si seguimos con robots, si seguimos con salud y adentrándonos en la medicina, además, por parte de muchos coreanos, sobre todo, que les encanta esto de jugar, el playing, ¿no? Sí. Como nos decían ayer. Bueno, pues fijaros que están realizando esta monitorización y seguimiento de control, lo han familiarizado a través de muñecos, de peluches. Un peluche que nos habla y nos dice: abrázame, acércame. Imagina. Al corazón, cógeme la cabeza con las manos. Precisamente lo que está haciendo con todo esto al interactuar con ellos es monitorizar nuestro ritmo cardíaco, nuestra temperatura, nuestra saturación. Es decir, a través de ir jugando con este muñeco y que este muñeco nos diga: no, pero acércame más a tu corazón, dame un abrazo más fuerte. Bueno, pues este muñeco lo que está haciendo para todas las edades y todos los tipos es monitorizar precisamente este seguimiento.
Eso es terapia, ¿eh? Eso es terapia, ¿eh?
Es la bomba, la verdad. Que
no,
es
no, pero fixa't com han acoplat una cosa de benestar, de salut, amb un objecte quotidià, ¿eh? I gairebé sense adonar-te'n. Es un arte.
No, es bestial, y fijaros cómo van un poquito más allá. Me ponen una máquina robot que es capaz de hacer el triage, es decir, la criba de pacientes, en cualquier CAP o en cualquier hospital. Es decir, hasta ahora, si vas al hospital o vas tal, vas primero a la zona de triage. A ver, te toman la temperatura, te miden tal ritmo cardíaco, pim, 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 para ver la urgencia y dónde vas. Bueno, pues esto ahora, desde niños hasta mayores, te lo hace una máquina. Triage, rápido. 1:30 y ya directamente te deriva y abre todos los partes donde tenga que abrirlos. Estas máquinas, además, las han socializado para incluirlas en la farmacia y que tú, a través de tu propia aplicación, puedas tener el seguimiento. Ese seguimiento del doctor de: ves a tomarte la tensión, ves a mirar. Bueno, pues Jaume lo hizo ayer, en cuestión de un minuto, teníamos todos los datos de Jaume: peso, altura, saturación en sangre, ritmo cardíaco. Teníamos la tensión, la alta, sí, la baja, sí. Es decir, absolutamente todo y con seguimiento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son cosas de los robots que la verdad cada vez van más allá. Y cómo no, los asiáticos y los robots no se olvidan de la formación. Ya todos nuestros hijos en los institutos tienen, pues su pequeña iniciación en robótica con estos Scratch y demás. Bueno, pues precisamente lo que han hecho en toda la formación asiática que quieren exportar es la Robots School Packs and Soft Creator. Quiere decir que todos estos robots y todas estas escuelas lo que están haciendo es que, a través del Lego y a través de ciertas monitorizaciones, a través de ciertos robots pequeñitos, tengamos packs para que ese niño, y nos hablan de una edad de 9 a 12 años máximo, sean expertos programadores en robots. Para que a partir de los 12 años empiecen a trabajar en la inteligencia del robot que han creado. Es decir, ya no solo vamos a la primera fase de crear un robot que se mueva o que haga algo para nosotros, o que muestre algo, sino que a partir de los 12 años estaremos preparados para que programemos a nuestro robot para que interactúe con nosotros.
Això sempre és el que diem, Ricard, el PROM.
Sí, sí, sí.
¿Vale? És el PROM, com entrenem el robot, com li diem, com li expliquem coses perquè em doni el resultat més acurat que més necessitem i més volem saber.
A veure, entenc que si nosaltres hem d'acabar, nosaltres i les generacions joves han d'acabar convivint amb aquestes màquines, el normal, això seria el normal, és que a edat reduïda, és a dir, als 12 anys, per exemple, que és edat d'institut, doncs comencin a treballar amb normalitat el tracte amb aquestes màquines. Si és que això és el que hauria de ser el normal.
Sí, 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 sí. Escolta, jo tinc una entrevista, estic preparant una entrevista. Tinc un nen de... no sé si m'equivoco. Estaríem parlant de 8-9 anys.
Déu-n'hi-do.
Que t'està programant la intel·ligència artificial li està demanant unes coses
sí?
impressionants, que ens quedem bocabadats.
Vale,
vale? Que tenim els grans molt que aprendre. Un dia...
Això les properes setmanes, pares,
Los entrenadores Pokémon. Los entrenadores Pokémon.
Sí, senyor, és un veritable entrenador. Llavors, ara estic una mica coordinant amb els seus pares, a veure quin dia pot vindre a la ràdio,
molt bé.
Perquè li farem fer en directe qualsevol cosa amb la IA, com interactua, i el resultat que tindrà és bestial. Li diré que et cloni, Ricard.
Home,
Li diré que et cloni, a veure, et quedaràs estupendo. Vinga, va, David, perquè tinc moltes coses per explicar i no sé per on vols continuar. Vols continuar amb temes
pues mira, cositas que, por ejemplo, no había visto nunca en los fabricantes de smartphones.
Ah, exacte, això no, volia preguntar.
Por ejemplo, es decir, nos vamos a Xiaomi y lo único que hay en el centro súper gigante y grande, aparte de sus teléfonos, es un coche eléctrico.
Sí. Es decir, la primera vez. Te iba a preguntarlo. Lo has visto, ¿no?
Nos fabrica un coche.
Bueno, a ver, stop. Estem a la fira de la mobilitat, no dels mòbils.
Bueno, sí. Bueno, ja, però Xiaomi és un fabricant de mòbils o venedor de mòbils.
Vendedor de mòbils, de smartphones, bueno, de microcacharritos, cosas, ¿eh? Hasta ahora veíamos una báscula o veíamos un router wifi. Pero ahora lo que tenemos en el centro de todo el estar y lo más grande es un coche. Señores, que esto no es la fibra del automóvil, pero...
¿Qué fa aquest coche?
Uy, este coche, ¿qué es lo que hace? Bueno, primero tiene volante y ruedas. Esto es como cuando salió el smartphone y dijimos, al final puedes llamar por teléfono.
Correcto. ¿Vale?
Esto es lo mismo, pero claro, han integrado todo el software y toda la nube de Xiaomi. Es decir, aparte de lo que conocemos como los coches eléctricos y 100% conectados, donde tenemos todo el entertainment, donde tenemos mapas, donde cada pantalla y cada uno puede ver y puede hacer el entretenimiento que quiera, e incluso, como no, la navegación guiada o asistida. Hablamos de asistida, no autónoma, de asistida, aparte se va a conectar con todo el cloud de Xiaomi de tu hogar o de tu oficina, donde al coche le vas a poder decir, uy, llego en 30 minutos, o él va a entender y va a decir, oye, te quedan 30 minutos para llegar, ¿quieres que te encienda la calefacción porque tu casa está a 14 grados y a ti te gusta 23?
No, perquè avui fa bo, Lleida, fa molta bo, no cal que em posis calefacció, però sí posa'm l'olla al foc i posa el foc a l'olla perquè estigui calentet el dinar.
Bueno, pues fíjate, porque tenemos una olla inteligente de Xiaomi conectada, con lo cual la podemos poner y se puede calentar, enchufada, o nos puede hacer el café, nos puede hacer el té, o nos puede desbloquear la alarma simplemente por haber llegado nosotros a casa. E incluso hasta las cámaras del coche se conectan con las cámaras que tengamos en casa para tener una visualización, o del que está en casa, de dónde estamos en el coche, o desde el coche poder visualizar todo nuestro hogar. Además, y a más de todo esto, de pronto nos vamos a Samsung y, por supuesto, que vemos teléfonos, la IA, el S24, el S21, que ya los conocemos todos, pero nos encontramos el anillo de monitorización de Samsung, el Samsung Galaxy Ring, este anillo que será en 9 tallas y con 3 acabados, en oro, en plata y en oro negro, un anillo de monitorización conectado permanente por Bluetooth a nuestro móvil, con 2 tipos de batería, porque claro, según el tamaño, pero que la carga no va a costar más de 10 minutos para que este anillo lo podamos llevar hasta 10 días en el dedo. Es decir, una maravilla.
¿Qué nos medirá aquest anell?
Pues mirar absolutamente todo lo que nos mide el smartwatch. El ritmo cardíaco, los ciclos de sueño, cosa que ahora es más fácil, porque no es lo mismo dormir con el reloj o dormir con el teléfono en la mano para que nos monitorice el sueño, a llevar simplemente un anillo que muchísimos ya dormimos desde hace años con un anillo, ¿vale? Es más, le dan tantas vueltas que te identifica y dice, ah, ¿eres mujer? Pues espérate, que según tu riego y según tal, voy a intentar acertar cuándo tienes este ciclo menstrual. Tú me lo vas a confirmar la primera vez. Y a partir de ahí vamos a empezar a estudiar tus ciclos, con lo cual vamos a ser capaces de predecir, oye, estás llegando a los 50 años, pues ya sabemos qué tipos de revisiones, o a los 60 y qué es lo que te puede pasar. Es decir, la verdad que es un reloj de monitorización 100%, igual que si lleváramos un smartwatch y que toda la información está en nuestro teléfono móvil.
Al cap i a la fi seria un substitut de la famosa pulsera de fer esport, ¿vale? Que sempre és més engorrosa i tal, i senzillament amb un petit anell tenim totes aquestes dades biomètriques sensoritzades i el moment.
Además, los sensores tienen tal precisión que son capaces de ponerlo y de tomarlo poniéndolo en cualquier dedo.
Eso sí, dicen que siempre el dedo índice y el dedo corazón son los que mejor van a funcionar, ¿no? Pero la verdad que ha sido bestial poder ver este anillo o que toda esta monitorización la tengamos en tan solo un anillo que pesa 3 gramos. Hasta ahora existía otro anillo, la competencia, que este pesa entre 5 o 6 gramos, ¿vale? Que tampoco es muchísimo, pero bueno, la verdad que lo tenemos hecho una maravilla.
Hi ha rumors que apunten a una... Bueno, que apunten, no, que és una patent que ja va signar Apple també fa anys i que estaria desenvolupant també un anell i que doncs aquesta marca es va avançar, però que igual el veiem o aquest any o a molt tardà a principi de l'any vinent. Vull dir que sembla la nova tendència això dels anells, eh?
Sí, es el gadget, va a ser el gadget 2024, es decir, este año estamos en el míralo a través de una vitrina, pero no lo puedes tocar.
Ya, claro.
El año que viene llegará el momento de la comercialización, la venta y la expansión.
Ya lo tocarem. David, han parlat de moltes coses, però totes aquestes coses al final sempre tenim de tindre en compte una base, ¿vale? Que és la base dels temes de la seguretat. I un dels temes que sempre parlem és aquesta seguretat. I quan venim aquí al Mobile World Congress ens espera el senyor d'ESET, que és el Josep Albós, que ja és el nostre informàtic assessor de capçalera amb temes de seguretat, on ens explica tot el que hem de tenir en compte per no ser víctimes d'un atac. Però també ens ha explicat on vol arribar una empresa de seguretat informàtica, ja que en aquests moments hi ha molta preocupació en el segment.
Mira, sobretot jo em centraria en algo que sí que ha fet, per desgràcia, una aplicació molt útil per la part delictiva de l'intel·ligència artificial, és en el tema dels deepfakes, tant a nivell de vídeo i a nivell d'àudio. Per què? Perquè és quasi el primer ús que es va donar al tema d'intel·ligència artificial. És algo que ara amb ferramentes inclús gratuïtes pots aconseguir resultats molt creïbles. És algo que a Espanya hem vist campanyes prou ben construïdes que estan, per exemple, periodistes de mitjans de comunicació reconeguts, personatges, diguem, coneguts. Hem vist casos que han gastat a Nabotín, han gastat a Núñez Feijóo, l'últim que he vist jo han gastat inclús al rei Felip per a promocionar estafes de criptomonedes, i al final molta gent, pues, igual si no hi ven un correu no se'l creu, però si veuen un vídeo d'un periodista que segueix, que en siga Televisió Espanyola, Antena 3, el que siga, i estan comentant una notícia que pareix més o menys creïble sobre una inversió, i veuen que la veu és la d'aquest periodista i l'imatge és la d'aquest periodista, doncs som els propensos, però almenys, a pulsar a veure què és el que estan parlant.
Clar. No, no, i té tota la raó, eh?
Doncs ja ho veieu, estem en el món de la intel·ligència artificial generativa, i clar, també estan generant vídeos reals conforme a aquests personatges que són públics fent una sèrie de recomanacions.
Jo ara te preguntaria, Jaume, estamos en Barcelona, conectados con un estudio en Lleida, ¿realmente estás hablando con Ricard? ¿Es él?
Sí, ho han verificat. Perquè,
¿sí? Sí, quiero foto y vídeo.
Por vídeo.
No, en directo, que el vídeo también puede ser mentira.
Ara, d'aquesta pregunta que ha fet el...
Tenim el doble factor d'autenticació.
No.
Doncs i gràcies a això ho han verificat, perquè clar, és que dius, ostres...
D'aquesta pregunta que ha fet el David ara, que ens enriem i de moment la prenem en broma, ull, perquè ha avançat tant que el tema de la veu, el tema de la imatge fixa i ja arribant el tema del vídeo, es pot suplantar però d'una manera tan realista que ara ens en riem, però s'haurà de buscar la manera en la que es pugui detectar això, eh? S'haurà de buscar la manera, però ja, no a molt tardar.
Ricard, ahir en quin està en un estant que online estàvem fent una foto a una persona i automàticament la intel·ligència artificial li estava generant, pues, conforme estava en un lloc, estava en un altre, i això de que ho podia fer online. El dispositiu era un smartphone, perquè era un prototip, era més gros de lo normal, perquè té de tindre el que és la capacitat de procés per fer aquestes coses, però amb les seves càmeres i la seva capacitat de procés estava processant online, doncs que aquella persona estava, pues bueno, dintre...
IA generativa, directamente yo estoy enfocando a Jaume sin tener que grabar nada, enfocando con la cámara, sí. Y le digo, espera, píntamelo como si fuera un dibujo animado en Hawái o no sé dónde.
No. Es decir... O posa'm a l'estudi de la Copa de Madrid i llavors tu veuries conforme jo estic a Madrid, el que diem a vara d'enganyar.
Ja. Sí.
Doncs aquesta és la gran preocupació que tenim en aquest moment, no? I sobretot les empreses de seguretat és en descobrir realment que sigui real. Vinga, va, som-hi, més temes, perquè ja estem veient que estem a la fira del mòbil i no estem parlant de mòbils, o molts pocs mòbils, podríem dir que tindríem de parlar de smartphones, que són els dispositius molt potents i en aquest mobile el que hi ha són serveis sobre aquests terminals. En definitiva, estem parlant d'una fira de tecnologia de primer nivell. I parlant de tecnologia, hem estat doncs amb Hernán Escapucio de l'empresa Gilcontec, una empresa catalana que ara és una de les top 5 mundials en la gestió de contingut de vídeo per streaming. I vam tenir una ocasió de parlar amb ell i no la vam voler desaprofitar. Ells ens explica què fan y por qué nos enganchan tan las plataformas de vídeo sota demanda.
Nosotros tratamos de hacer la tecnología empática, ¿sí? Tú, cuando alguien pone play, espera un poquito y se va, es que no le gusta. Es decir, tú puedes aprender muchas cosas sin que el usuario lo diga. Es entender, anticiparte proactivamente a lo que el usuario quiere o lo que le puede gustar, es parte del trabajo. Si eso es parte con inteligencia artificial, evidentemente, con recomendaciones, con análisis, con estudio analítico de patrones de comportamiento, todo eso es parte de la experiencia.
Re, que ens monitoritzen, que ens observen, eh? El gran hermano te vigila.
Tenlo clarísimo. Mirad, además esta gente, a mí me encanta lo de la tecnología empática, ¿vale? Que nos comentaba Hernán. Es decir, precisamente el cómo interactúa, me da igual quién esté detrás, es un usuario que está utilizando cualquier plataforma de vídeo. Ellos lo que se dedican es a este frontend que vemos, ¿vale? Donde tenemos para buscar las series, buscar las imágenes, buscar tal, ¿vale? Trabajan con todos los grandes operadores y con todas las tal, como Prime Video, como Movistar, como MásMóvil, es decir, la tele de todos estos la gestionan, y precisamente los datos que están recogiendo, oye, es que clican y se van, es que a la gente de pronto no les importa ver un anuncio, siempre que el precio sea razonable. Es decir, el precio más caro es el de Netflix, no vemos ningún anuncio. El precio más barato hoy día por servicios es el de Prime Video, que ya nos han dicho que a partir del día 9 nos van a poner un pequeño anuncio. Pero además, estas plataformas van un poco más allá, porque la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Unir todos nuestros datos. Con lo cual, cuando empecemos a ver la serie, puede ser que yo vea un anuncio de un coche, pero Jaume verá un anuncio de ropa, porque él es más estilista, le gusta más la ropa y a mí me gustan más los coches. O a él le gustan más los coches y a mí las motos, a mí me aparecerá un anuncio de motos y un anuncio de coches. Esto es algo que se hizo ya en el último Mundial y en el último Europeo de fútbol, donde realmente la publicidad que aparecía alrededor del campo era mentira. Esta publicidad que aparecía, según en el país que lo estabas viendo, aparecía un tipo de publicidad u otra. Sí, sí. Porque decíamos, oye, pero ¿cómo aparece una marca española en el Mundial ahí anunciándose? No, chato, es que si te vas a Francia aparecerá una francesa, claro. Y si te vas a Italia aparecerá una italiana. Bueno, pues precisamente a esto es en lo siguiente que van a jugar. Y es algo a lo que va a jugar Prime Video desde el día 9. Y es que la publicidad que veamos, excepto que sea un patrocinio, será una publicidad ad hoc. ¿Qué has estado buscando guitarras? Publicidad de guitarras. ¿Qué has estado buscando en Amazon fundas? Publicidad de fundas. Es decir, esto lo van a seccionar, con lo cual es cierto, el gran hermano hace mucho tiempo que nos observa y ahora va a empezar a darnos más de lo que nos gusta.
Sí. ¿Qué más vas a ver? ¿Y quién de qué mobile alternativo, David?
Bueno, pues mirar, yo la segunda parte, así por cosas, porque ya sabéis, siempre vemos casi de lo mismo y hemos visto, como no, el Wi-Fi 7, el Wi-Fi 6, que casi no lo tenemos todavía. Oh,
perdona. ¿Has visto el Wi-Fi 7 ya, funcionando?
¿7? No, el Wi-Fi 7 en la vitrina y el Wi-Fi 6 del año pasado funcionando. Vale. Ya sabéis que esto va de la vitrina a la función, como el anillo, como muchas cosas, ¿vale?
Ya que parlem de números, vull dir, el 6G... De moment és...
És vitrina.
Sí. De moment és...
És vitrina.
Vale, no, vitrina no. És un objectiu. Vale. Vale? Perquè encara estem treballant amb el 5G i realment implantant-lo.
Y el día que tengamos 5G de verdad ya va a ser la leche, es decir, no sé para qué tenemos el 6. Claro. Pero bueno, fijaros cómo todo el mundo se reinventa y cómo se reinventa todos los años. Me ha gustado ir a ver estos rugged phones, estos teléfonos que son antidestructibles, muy profesionales, que pueden ser sumergibles. Y bueno, pues este año, por fin, después de varios años viéndolos, hemos visto la segunda fase. y es a qué se han dedicado durante este año. Bueno, pues mirad, durante este año se han dedicado a fabricar y a hacer periféricos para que sean profesionales de verdad y sirvan para todos los profesionales a un módico precio. Por ejemplo, imaginaros ya nuestro teléfono y os van a salir un montón de oficios que lo pueden utilizar. Ponerle, por ejemplo, conectarle una cámara externa profesional nocturna para ver en la oscuridad. O poder convertirlo en un sensor de temperaturas y que nos dé avisos. O incluso tener una sonda con cable de hasta 20 metros con una cámara incorporada que lo convierte en un endoscopio portátil. Uh-huh. He dicho endoscopio, que sí, es con lo mismo que te hacen una colonoscopia, pero más grande, ¿vale? En este caso. O una lupa de 100 aumentos. Jaume, esto sería fenomenal. Adiós a la vista cansada.
Bueno, o sea,
le veríamos fenomenal.
Però, bueno, lo que diem sempre, la tecnologia ens ajuda a fer-nos la vida més fàcil.
Por supuesto.
Aquesta sí que la volem.
Claro, cualquiera de estos periféricos es un equipo muy profesional que puede ayudar a cualquiera. Y no hace falta que sea un trabajo que trabaje en la NASA, no. Es que un fontanero, un carpintero, cualquier persona que se dedique a reparaciones de cualquier tipo de motor, de vehículo o de equipo, pueden utilizar simplemente con su smartphone, que además puede estar en estos medios totalmente irrompible, pueden utilizar estos equipos para poder verlos. ¡La leche!
¿Y sabes, aquests professionals, saps com se desplaçaran?
Ui,
no em diguis amb el vehicle volador, perquè això ja ho dèiem a l'any 2000, eh?
Doncs sí senyor, el cotxe volador, ja el tenim aquí.
Bueno, però està en una vitrina, o és visible?
No, visible 100%, visible 100%, te puedes montar, però no puedes volar. Eso sí, sigue teniendo el formato que tiene, es un dron grande, bueno, un dron biplaza.
Vale. Sí, però està previst que es comercialitzi el 2025. Eh?
Mare Déu, només ens falta això, la gent volant sense control.
I el preu que tenen previst són de 300.000 euros.
No, res, bueno, sí.
Bueno, re. Ostres, sí, quien avances, eh?
Esto es como todo, ya tienen varios encargos hechos. El tema es cómo y dónde lo vas a poder volar.
Claro. Si resulta que un dron petitet...
¿Tot el tema dels talls a les carreteres? Si haguéssim tingut el cotxe volador, com hagués avanat?
Que sí, però tu...
Pues todos haciendo cua volando allí.
Sí. Clar, però el problema d'això és que a la carretera treballem amb dos dimensions, és a dir, dret, esquerra, endavant, enrere, però no cap dalt i cap baix. I pot haver més control, però si avui en dia un dron petitet, com la mà, no el pots volar segons a on, pues ara imagina't un trasto d'aquests.
Además, no podíamos haber venido porque hasta ahora nos están dando una autonomía de 30-40 kilómetros máximos.
Bueno, para saltarte donde están los problemas y después ¿te rodes o no?
No, aterrizamos es un dron, aterrizamos y punto.
És un dron gegant que té de dos places o una plaça, vull dir, tu l'agafes i et desplaces, i ja està. Vull dir que és el que veiem a les pel·lícules futuristes. Comencem a veure coses, eh? A més, ja tenim un recorregut en aquesta vida.
Bueno, hace tres semanas entrevistábamos a un portavoz de Bosch que nos decía que presentaban en el Consumer Electronics Show de Las Vegas un chip que ya unía varios chips para la gestión del vehículo, precisamente MediaTek, que es el mismo que ha hecho el teléfono con inteligencia artificial que comentábamos ahora live, es decir, en vivo, pues precisamente se ha dedicado a desarrollar lo mismo y ha presentado también un chipset en el cual es capaz de controlar 5 pantallas que tenemos instaladas en el vehículo y además cada pantalla con su seguridad independiente. Es decir, oye, chato, la pantalla que llevas en el panel de control no puedes jugar ni ver películas porque estás en marcha. Cuando te paras, sí. Ahora, el de al lado sí que puede ver pelis. En la pantalla que tenemos en el centro, no, porque estás conduciendo y va a ser el asistente de conducción. Y los de atrás pueden hacer lo que quieras e incluso los puedes programar. Atrás, en la parte izquierda, va un niño de 9 años y a la derecha va otro de 18 años, con lo cual tendrá ciertos permisos para su multimedia para poder ver cosas o no poder ver cosas. Y además, la conectividad del módem, por así decir, que lleva dentro esa pequeña tarjetita, alimenta absolutamente todo, es decir, los sistemas de inteligencia que se aplican en la movilidad a todo, a un coche, a un dron, a un robot, a un smartphone, a un perro, es decir, lo estamos viendo cómo realmente está integrado absolutamente en todos los cacharritos.
Escolta, i tot integrat amb aquest mateix chip, que per cert, aquest mobile també hi ha hagut un canvi en els chips. Vull dir que aquesta evolució dels xips, que fins ara depenia molt de l'Àsia, doncs s'està veient com ja estem fabricant aquí xips i tots porten aquesta intel·ligència artificial.
Clar. Escolta, que ens estem a punt de plantar les dues de la tarda. David Casero, amb una o dues paraules, com definiries el que has vist del Mobile World Congress d'aquest any?
Intel·ligència artificial, mucha, però com la vamos a usar? ¿Para qué nos vale? Són els pròxims retos del Mobile World Congress.
Molt bé. I Jaume Sitjà, tu com el que has vist tu, el que t'ha transmès la fira, com ho definiries?
Jo veig que és una fira que torna a estar en marxa, que es torna a estar a full, i l'objectiu és aquest, per a què utilitzarem aquesta tecnologia. Vale? Tampoc no és una fira que estigui dedicada per les persones, pel consumidor, que està dedicada doncs, per a aquestes grans empreses, i ens costa més veure per a què utilitzarem aquestes coses perquè no tenim aquesta visió de macro.
Clar. Doncs, escolta, acabeu de mirar cosetes, de visitar stands i de veure noves tecnologies, i la setmana que ve ho acabem de comentar aquí a la ràdio, eh?
Ok, Ricard, doncs nosaltres continuem el Mobile, continuem gravant, ara ja tenim també una altra entrevista preparada, vull dir que al final el Mobile acaba aquest dijous, encara que nosaltres hem fet el programa avui dimecres, però dimecres que ve continuarem explicant coses perquè tenim moltes coses que explicar.
Clar que sí. David Casero.
I el año que viene te sacaremos de allí, Ricard, te queremos aquí con nosotros claro. Un ratito, que a ti te ratito, gusta sí. Esto, un ratito que lo vas a disfrutar.
I tant que sí. David Casero, una abraçada, gràcies.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Doncs apa, que ens plantem a les dues de la tarda. Dimecres que ve acabarem de fer el rematada. Aviam, es presenten moltes coses al Mobile i moltes d'elles acaben a les nostres mans. A vegades ens fa mandra, a vegades és, venga, les noves tecnologies, que pesat, però és que acaben a les nostres mans. I ja ho veieu que... Hi ha molta relació amb l'administració que s'ha de fer online. Gràcies o per culpa de la pandèmia, i s'ha accelerat tot, sí, però s'ha de fer. I, per tant, hem d'estar al dia i hem d'estar ben informats, sobretot, perquè sempre hi ha el PISPA, sempre hi ha el llest de torn que, gràcies a les noves tecnologies, ho intenta tot. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a partir de les 12:20 des de Lleida. Ara, la Pilar García Muñiz.